Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Adrià Atardi Villar. El jutjat de menors ha acordat l'internament en règim tancat dels dos joves de 14 i 16 anys detinguts aquest divendres a Badalona per una agressió en grup a una menor el passat 13 de juny. A un d'ells se'l considera autor d'una agressió sexual i a tots dos cooperadors de diverses agressions més. En els fets hi haurien participat més persones i els Mossos no descarten més detencions. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, demana que s'endureixi la llei del menor.
Jo no estic dient que amb un menor d'edat de 14 anys se'l tingui que posar a la presó amb els majors d'edat. Però entre no posar-los a la presó i que no passi absolutament res en la majoria dels casos, com està succeint en aquests moments, hi ha un punt intermig.
Des del passat mes de juliol, a Badalona hi ha hagut fins a 8 agressions sexuals protagonitzades per menors. El Tribunal Penal Internacional investigarà com a crim de guerra l'assassinat d'Emma Igual, la cooperant catalana a Ucraïna que va ser víctima d'un míssil suposadament disparat per Rússia el 10 de setembre. Ho ha confirmat el ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, després de reunir-se a Nova York amb el fiscal del tribunal.
La muerte de Emma Igual será investigada por el Tribunal Internacional, Penal Internacional, como un crimen de guerra. El fiscal me confirmó que así sería, tal y como adquirí el compromiso con la madre de Emma Igual y me garantizó que él personalmente va a impulsar la investigación.
A les Illes Balears, primera crisi greu entre el PP i Vox amb motiu del català. El govern de la popular Marga Proens exigeix als seus socis parlamentaris que retirin la proposta de llei que obliga les administracions a fer servir el castellà i que preveu multes de fins a 100.000 euros per les que no ho facin. Però Vox ja ha dit que no pensa rectificar. Idoia Ribas.
Fomentarà la protección del castellano y de las modalidades lingüísticas de las islas que tan perjudicadas han estado durante los últimos años en aplicación de una normativa pancatalanista.
A partir de l'any que ve, els vaixells més contaminants hauran de pagar un impost per atracar els ports de Catalunya. Els creuers de mitjana pagaran uns 1.400 euros. Els ports catalans seran els primers de l'Estat on es cobrarà aquest impost i l'objectiu, segons el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, és impulsar l'electrificació d'aquest sector.
Tots aquells vaixells que ja fan servir energia elèctrica o no es gravaran o es gravaran molt poc. El que es gravaran seran aquells que encara no han fet el trànsit. És a dir, per fer un símil, l'impost sobre els vehicles que tenim en aquest país grava aquells vehicles que contaminen. Els que no contaminen no els grava.
I diverses dotacions dels bombers treballen per extingir l'incendi forestal que s'ha declarat a Vespella de Gaià, al Tarragonès. El foc l'han estabilitzat després que hagi cremat unes 30 hectàrees. El Último de la Fila torna a gravar els seus èxits a Desbarajuste Piramidal, un nou disc que sortirà a la llum l'1 de desembre.
Yo he visto las maravillas de la creación.
25 anys després de separar-se amistosament, Manolo García i Quimi Portet s'han tornat a ajuntar a l'estudi per gravar 24 temes emblemàtics com Insurrección, Querida Milagros o aquest que sentim, Lejos de las leyes de los hombres, que han avançat aquest divendres i que es pot trobar a internet en un vídeo animat. De moment, res no indica que El Último de la Fila pugui fer una gira o un nou concert. I ens queda la informació esportiva d'aquest divendres amb el David Ubach.
Xavi Hernández ha renovat com a entrenador del Barça fins al 2025, una temporada més amb una segona opcional. Per al Barça-Celta, Xavi recupera Araujo, mentre que al Brasil, Vitor Roque esquiva el quiròfan. També aquest dissabte, Girona-Mallorca, amb opcions de lideratge per als gironins. La jornada 6 s'ha obert aquest divendres amb l'Alavés 0, Atlètic Club de Bilbao 2. Afegim també la victòria de la selecció espanyola femenina de futbol a la Lliga de les Nacions, un 2-3 a domicili davant de Suècia. En els prolegòmens del partit hi ha hagut nous missatges reivindicatius. Mentrestant, la Federació Espanyola ha cessat el fins ara director d'Integritat, Miguel García Cava.
Fins aquí les notícies. Torna al Sense Fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure,
cap a Salses o cap a Guardamar, o a Fraga, o a Maó.
Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Torna l'esperit SF, sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
Catalunya migdia.
Benvinguts, són les dues.
Catalunya migdia.
Terratrèmol devastador al Marroc.
L'informatiu de referència del cap de setmana.
Les reaccions de condol i de solidaritat amb el
per
Marroc.
Per seguir el fil del que passa aquí.
D'arreu del món i, òbviament, també de Catalunya i l'estat espanyol.
I al món.
President Pere Aragonès, tot el suport al poble.
El cap de setmana, connecta't a l'actualitat amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Quin temps ens espera les pròximes hores?
L'imatge de les satèl·lites veu el
cel. Catalunya migdia, amb Neus Bonet.
Com a cap de setmana.
I els esports, amb Maria Guixà.
Aquí, el Catalunya migdia.
Dissabte i diumenge, a les dues del migdia. La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Sona a nova sintonia i és sintonia d'avui i no tornarà a sonar perquè aquesta temporada ja us ho hem dit, eh? La finestra indiscreta i molts altres programes d'aquesta casa fem un altre estil d'introducció als programes que ens obliga, en certa manera, a ser inventius i buscar novetats per tot arreu. Vosaltres, sobretot, us demanem que ens oferiu possibilitats de músiques d'entrada del programa, com, per exemple, això, un oient del programa que es diu Miguel Ángel de Hoyos em va recordar l'existència d'una pel·lícula oblidada que es deia La Trampa, de Sidney Heyers, amb Oliver Reed i Rita Tushingham, que ell era un caçador i feia que venia una noia per casar-se amb ell i la maltractava i l'entrenava. Que era una pel·lícula oblidada, però amb una música excel·lent de Ron Goodwin, que realment quedaria bé per obrir un programa com La Finestra. O sigui que podeu seguir enviant propostes. A vegades poden sonar a l'entrada, a vegades poden sonar com a novetat, a vegades poden ser només un disco solicitado, per entendre'ns. També està molt bé que ens acompanyeu, com ho feu a vegades amb els vostres comentaris. Jaume, gràcies. Diu que em sap greu no haver lluat encara la magistral classe de fa 15 dies de la Verònica Kovacsis. La vaig gaudir molt. I de la setmana passada, la de l'Ignasi Abad, parlant dels llocs on es roden pel·lícules, manca ganes de tornar a veure El Cielo Protector i lligar tot el que va explicar en les seves localitzacions. O sigui que la vostra feina i contribució es fa servir, ens encanta i seguim comptant amb ella. Què heu de fer? Sempre escriure i suggerir a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o al Twitter, @finestracr, cosa que també demanem als tertulians del programa, perquè tard o d'hora en algun moment ve una persona com la Núria Vidal i ens diu m'encanta Bàrbara. Bàrbara i Mustaquí també, Núria?
No, Bàrbara solo.
Bàrbara solo, doncs ho sento molt, començarà Mustaquí.
Bueno, pues... Però és igual, també.
Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets, si jamais elle entend un jour, elle saura que c'est une chanson d'amour pour elle et moi.
Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Chante encore au clair de la lune. Je viens vers toi, ta guitare de fortune guide mes pas.
Perquè la Dame Brune la va crear vostè aquí, la va crear per Bàrbara, la cantaven junts sempre des del 1967 a l'Olímpia de París, precisament.
Té una veu preciosa, tots dos, eh? Però sí. És que la Bàrbara tenia una veu preciosa, eh? Era bueno, envolvent.
Ens ajudeu tant amb les músiques i amb tot plegat. Amigues i amics, heu arribat a aquest programa de dues hores de cinema, el que seguirà després l'audiovisual amb les músiques de Franz Waxband, de Bernard Herrmann, de Jerry Goldsmith i de James Horner. I aquí ens trobareu sempre. Avui, per exemple, Sílvia Andrés, Josep Maria Bunyol, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, José Luis Santiso, Núria Vidal i tots els altres que aniran passant o van passant. Ignasi Abad, Marta Armengou, Mariona Borrull, Desi de Fet, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Dani Jiménez, Violeta Covaxis, Alba Laguna, Guillem Marí, Esteve Soler, Alice Tapiol i Pere Vall. Una colla pessigolla força contundent, Núria.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí. Així es diu tot un darrere l'altre, sona bé,
Varietat, ritmillo, contrast, espais nous, sí, coses sí. Estan molt bé. Bé, i els aniversaris i tot el que fem sempre. Per exemple, amigues i amics, sabíeu que aquesta setmana ha fet 70 anys de la primera pel·lícula en CinemaScope?
La túnica estava embrujada. Déjame buscarla y destruirla, como él dice.
Si lo haces, tu mente volverá a sanar.
Una túnica perdida en manos de un esclavo fugitivo, ¿qué probabilidades tendrá?
No habrá escapado. Debe estar aún en algún rincón de Palestina con los demás secuaces del crucificado. Él tenía discípulos y muchos otros que creían en él. Consta en el mensaje de Pilato.
¿Quién sabe el poder que habrá dejado en esos discípulos? Fórmulas mágicas, pociones, vive alerta.
Está muerto, Dodinius.
El mal nunca muere. Vive en el aire, en una vestidura, en todas partes.
Com es diu la pel·lícula?
La túnica sagrada.
Sabies que ha fet 70 anys?
No, però bueno, com que de tot fa 70 anys.
Sí, més o menys. Bé, era una pel·lícula de Henry Coster, Richard Burton, Gene Simmons, Víctor Mature. A Barcelona va inaugurar el CinemaScope al Fèmina del Passeig de Gràcia.
Ui, el Fèmina, no me'n recordava.
El primer cinema de CinemaScope sí, va ser el Fèmina sí. I el segon, el Lido, al Passeig de Sant Joan.
Sí, oi, el Lido, sí. Mare de Déu.
Bueno, doncs ja està, però és curiós, perquè la que s'enfadava moltíssim era Lorin Bacall amb aquesta pel·lícula, perquè tothom diu, és la primera pel·lícula en CinemaScope. No.
No.
La primera va ser Com casar-se con un millonario. El que passa que la Fox va decidir canviar l'ordre i estrenar primer la segona i després la primera. I ha passat a la història d'aquesta manera.
Tantes coses passen a la història que després no ho són, ja ho sabem, no?
Amigues, amics, el cinema persegueix sempre el tornar a cridar les multituds amb el CinemaScope o amb el Cinerama.
North of India, we fly on to the hidden valleys beyond the snowy ranges. Valleys next door to nowhere. Here in the Karakorams, the mountains are, on the average, almost twice as high as the Alps. With 60 summits rising above 22,000 feet.
Cinerama triple projecció, l'autèntic a l'autèntic.
El de veritat, el que tenies que fer així amb el camp
que tornaves boig, sí. Els oients ens escriuen i ja que sortia el CinemaScope i resulta que l'Albert Mas de la Barceloneta ens escriu: m'agradaria saber si avui dia les pel·lícules de Cinerama, les que eren grans documentals, si les projecten encara o si es conserven. Doncs les han restaurat totes i les han editat en DVD, el que passa que, clar...
Com en petitet.
Clar, en DVD, però ho veus com pots a la televisió de casa teva, no? Suposo que és difícil que es puguin veure bé a la tele. Efectivament. No caben. Efectivament. No sé quantes vaig veure, però sí que la primera es deia Esto es el Cinerama. No, Esto es Cinerama. I que en una sortia el Pau Casals tocant el cello a Puerto Rico. I té raó, Aventura en el Atlántico, es deia. Hi havia una que era de l'Himalaya, però no sé com es deia. En busca del paraíso. Aquesta que està sonant. I la primera era amb una muntanya russa. Sí. I quan l'altre dia vaig parlar del Vall dels Batussi de les mines del rei Salomón, vaig recordar-la al Cinerama del Nuevo del Paralelo. Però quina pel·lícula era? Les Siete Maravillas del Mundo. Perquè es van fer Esto es Cinerama, Cinerama Holiday, Las Siete Maravillas del Mundo, Aventuras en los Mares del Sur, En busca del Paraíso, Lo mejor de Cinerama, Aventura en el Atlántico i La copia rusa. Aventura en Rússia. Moltes gràcies, si em podeu respondre. Ho hem fet, Albert, i si tens sort i les trobes, en DVD.
Maravilles si les pots trobar, però amb molta paciència, perquè sí. Seran petitetes.
Petitetes no serà el mateix.
Tot el cinema del Festival de Sant Sebastià a la Finestra Indiscreta.
Aquest divendres, primer programa especial des de Sant Sebastià.
Us espera.
Descobrirem quin rotllo estrany es porten Johnny Depp i Emma Vilarasau.
Estàs en peligro, senyora.
I tindrem somriures i llàgrimes amb Eleanor Parker.
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Això no té 70 anys, però no li falten gaires.
No li
arribar.
Falten gaires, eh?
No, no li falten gaires, no. Ai, amigues i amics, he estrenat un documental, ara, està, cada setmana no, però molt sovint, superdocumentals en pantalla de músics importants, etcètera, etcètera. Santana, Carlos Santana, de Santana Journey, o el viatge de Santana, de Rudy Valdez. Perquè molta gent no ho recorda, però era un rockero mexicà, Santana.
Sí.
I posava maracas i salsa i un poc una miqueta de timbals.
Bueno,
i de...
era la, una mena de simbiosis o de melange de tota la cosa latina, no?
Sí,
o sigui,
com la Núria, que és una simbiosi catalano-mexicana, que algun dia els explicarem, però en fi. Bé, doncs, durant el programa d'avui, de tant en tant, posarem a Santana per sota per si ostenta anar-lo a veure a una pantalla de cinema mentre nosaltres ens deixem tentar per l'Alfons, que és el Festival de Sant Sebastià, i arriba el moment de parlar amb ell una mica de què ha passat o què passa el primer dia del festival, que ha estat avui. Alfons Gorina, te l'hem posat al teu gust, eh? Una coseta així una mica aproximativa de, del que a tu t'agrada escoltar, eh?
Cara, home, això és Halloween, no?
Sí, bueno, sí, sí, sí.
Val, val, bueno, doncs molt bé, bueno, moltes gràcies.
Bé,
Para que te vayas ambientando.
Com ha anat això d'arribar a Sant Sebastià, a començar el festival, com te trobes, com... bueno, de la pel·lícula de Hayao Miyazaki, que és de la inauguració, com que estarà a Sitges i s'estrena ja aviat, tampoc cal que diguis gran cosa, perquè tothom ens ha parlat meravelles d'ella, des de Venècia i des de tot arreu, però pinta bé la cosa, no?
Doncs, home, sí, reservem Miyazaki, perquè la Mariona ja ens va fer uns primers apunts, la tindrem a Sitges, efectivament, és la pel·lícula inaugural. Miyazaki no vindrà a presentar-la, això sí, però té el premi honorífic i farà... Bueno, ara, aquesta nit, se suposa, ha fet una connexió virtual, per entendre'ns, no?, des del Japó. I, home, sí que pinta bé, el que passa és que després sentirem doncs, el director del festival, el José Luis, parlant dels problemes logístics que causa la vaga i bé, totes aquestes coses, no?, alguns convidats, però vaja, segons ell, res greu, no? La veritat és que pel·lícules que ens arriben de Cannes, de Venècia, però que no hem pogut veure algunes encara, i que Sant Sebastià sempre fa aquest recull de tot plegat, i secció oficial potent, una tabacalera potent, Horizontes Latinos, nous directors i, evidentment, la secció de perles, que també doncs, és cada nit acabes amb un regal per acabar el dia, que ve molt de gust.
Però ja has pillat algun regalito d'aquests, així una mica així per començar, alguna cosa que, de fet, ja puguis dir uau, això m'agrada, això...
En un dia només...
Sí, però a vegades sí. Hem de dir que els de la premsa poden veure algunes vegades les cosetes
sí.
amb una mica d'antelació,
bueno,
no?
Sí,
alguna
sí.
coseta
alguna.
Abans, sí. Mira, està molt bé, és una pel·lícula molt distreta i molt, diguéssim, del perfil de les pel·lícules post-crisi econòmica, Margin Call i tot això. Una pel·lícula es diu Golpe a Wall Street. També s'estrena ara a principis d'octubre i entrarem en més profunditat, però és una pel·lícula vaja, d'aquestes que agradarà a tothom, no? De trama econòmica, història real, etc. I dos pel·lícules argentines que m'han agradat molt, i una és El viento que arrasa, que és la pel·lícula de la Paula Hernández, que a més està protagonitzada pel Sergi López, no?
Està tot arreu.
Sí, sí, està tot arreu, i és una pel·lícula que et posa els pèls de punta en algun moment, perquè bàsicament és la història d'un predicador evangelista d'aquests que, diguéssim, va fer la carretera amb la seva filla amb la intenció de portar la paraula de Déu, no? I ell creu que ho fa amb tota la bona intenció, però ja sabem que això a vegades pot ser malinterpretat, diguéssim, per altres, o no malinterpretat, vaja. I un dels que li toca rebre això és Sergi López, que és un mecànic de carretera, i com aquest senyor se li espatlla el cotxe davant del Sergi López, doncs ell li repara el cotxe, però resulta que Sergi López té un fill amb un problema físic, amb una deformitat. Ui. I aleshores és aquí
on
el senyor predicador creu que ha de salvar aquest noi, i Sergi López no té cap intenció de que el salvi, i podeu entendre per on van les coses.
Ja, ja.
No?
I l'altra pel·lícula argentina, quina és?
L'altra pel·lícula es diu Blondie, i és el debut com a directora de la Dolores Fonzi, i la veritat és que ha
Blondie
fet un debut...
Blondie l'he vist jo també, eh? I a mi m'agrada molt, m'agrada molt. Sí.
La veritat és que no és un debut, és allò, és un debut ja molt madur, vull dir, i curiós utilitzar la paraula madur, Núria, perquè és una pel·lícula que parla una miqueta d'una mare.
D'adolescents, encara que siguin mare i fill, eh?
Exacte, mare i fill, que podrien ser germans, no? Però que a la vegada tenen una relació molt maca i que no té per què ser dolenta, diguéssim, aquest esperit Peter Panesc que té la mare, que és la pròpia Dolores Fonzi, eh?
És la pel·li realment és molt sorprenent. A més, té una banda sonora meravellosa, eh? I té una mena d'ingenuïtat i de frescura que a mi em va enganxar molt, perquè no t'ho esperaves. I així en la història, que és el que tu dius, una mare jove, perquè és una mare que va tenir un fill als 15 anys, que diuen algunes coses molt fortes, eh, a la pel·lícula, que expliquen unes coses molt fortes, però amb un to d'una ligereza.
Lleugeresa,
que fa sentir-te molt a prop d'ells, no? A mi m'ha agradat molt, i la Dolores Fonzi està estupenda.
Es passa la memòria infinita, oi, Alfons?
Sí, exacte, la memòria infinita. Seguim a Llatinoamèrica, en aquest cas, a Xile. És la nova pel·lícula de la Maite Alberdi, la directora de La Gente Topo, que aquesta
podria sonar... A mi m'encanta aquella pel·lícula.
I la 11, no us recordeu de la 11, sí, que era una pel·lícula meravellosa, també? Sí.
Doncs aquesta, jo crec, no l'heu vista, no?
No l'he vist encara.
Jo crec que també us agradarà molt, perquè va en la línia de La Gente Topo, però més dramàtica, no?, per entendre'ns, però segueix una mica aquell camí, i en aquest cas ens parla d'un periodista, Augusto Góngora, que, bé, doncs per la malaltia de l'Alzheimer, està perdent la memòria, i la seva relació amb la seva parella, la Paulina Urrutia, que crec que també és una periodista, bé, són dos periodistes importants a Xile, i el que fa la Maite Alberdi, la directora, no és un melodrama o un seguiment del dia a dia, per entendre'ns, sinó com d'important resulta que un home com Augusto Góngora, que ha estat al capdavant de totes les lluites polítiques del seu país, és a dir, com s'esborra una part de la memòria d'aquest país en el moment que ell la va perdent. No?
Això em recorda Bucareix, la memòria perduda, sobre Jordi Soletura.
Sí, per això són tan amics amb la Maite Alberdi i l'Albert Soler.
Aprofito per dir que avui ha estat el dia de l'Alzheimer, que curiosament era just avui el dia de la... de recordar-ho. Escolteu...
Escolta, parlant de l'Alzheimer i d'això, doncs també hem pogut veure el documental Mentre seas tu, que és la pel·lícula...
És molt emocionant, eh? Aquest sí que l'he vist, és molt emocionant, la de la Carmen Elías.
Efectivament, dirigida per la Clàudia Pinto, que és la directora que ha tingut la possibilitat de treballar amb la Carme els últims anys, i la veritat, Núria, és que han fet un... sobretot la feina del recull d'imatges i frases que ha dit la Carme al llarg de la seva vida, que sense saber-ho
estava
com parlant.
Com una premonició, de tot el que passaria.
Sí. La veritat és que han fet una feina magnífica en aquest sentit. No han apretat molt sentimentalment, tampoc.
És emocionant, però no és ploranera, ni molt menys. No? És un treball d'orfebreria, totalment, de muntatge, per ser molt respectuosos i estar molt a prop, i però sense passar-se mai, no? M'ha emocionat per això, precisament, perquè no es passa mai, no?
Escolteu, m'han dit que plou, sé que hi ha una super quantitat de pel·lícules, festival tan simpàtic i ben organitzat com sempre, m'imagino, al fons, en aquest sentit. No tornis boig intentant veure totes les pel·lícules i fer totes les entrevistes, perquè ja sabem que és...
Que no s'arriba tot,
impossible, impossible, impossible.
És impossible, malgrat veritat que organitzativament és el festival modèlic, que realment és el més fàcil de treballar i tot funciona com un rellotge.
Val, la Societat de la Nieve.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
I la música de Michael Giacchino per la pel·lícula, és a dir, hi ha producció americana, encara que sigui espanyola, però que no ho és gens d'espanyola.
O sigui, en realitat... Aquesta no l'he vist, encara.
No, jo tampoc. Tancarà el festival, però... Al fons... Es passa... Va tancar a Venècia.
I passa demà o demà passat, vull dir, o el dissabte o el dimensi,
bueno,
no?
Bueno, al fons, Bayona, el més perseguit de tots, no?
Sí, sí, totalment. És una pel·lícula, bé, que, com sempre que menciones Bayona, aixeca moltíssima expectativa. La pel·lícula que més representarà els Oscars, malgrat que s'han apropiat d'una història que, en el fons, és una història uruguaia, no? Totalment uruguaia i xilena. La història que ja vam veure a Viven, dels supervivents d'aquell accident d'avió, l'equip de rugby a principis dels 70, se suposa que una adaptació més fidedigna, no?, de llibre, aquest, de La Societat de la Nieve. I, home, s'ha de reconèixer que Bayona sap dirigir aquestes pel·lícules, evidentment, tècnicament són un currazo, la banda sonora de Giacchino preciosa, i que ha trobat protagonistes que realment s'assemblen als protagonistes, no?, que van protagonitzar la història, ho dic perquè Viven, no?, allò d'Ethan Hawke, en fi, actors guapos americans, aquí tenim actors uruguajos que semblen trets dels anys 70 i que juguen a rugby, no?, per entendre'ns, i bé, és una mica llarga també, dura més...
Que venien de... dura... no fer-les llargues,
sí.
Eh?
Sí. 2 hores i mitja, clar, se suposa estar intencionadament també per allò de que tu vagis patint la degradació que van patint els propis protagonistes, que evidentment el que els hi va passar i com van sobreviure és realment increïble i és una salvatjada, però bé, jo la compro, crec que és de les millors pel·lícules, segurament la millor del Bayona, de les més rodones, i per tant entenc que l'hagin triat perquè van a competir aquest any, jo crec, i en aquest sentit els hi funcionarà segur.
Jo també entenc que l'hagin triat, no dic que fossi la meva favorita perquè no l'he vist, però ho entenc.
Amigues i amics, tindrem una setmana més de festival i d'Alfons a Sant Sebastià, i el programa de la setmana que ve evidentment podrem fer un recull més total i absolut i complet de tot, però déu-n'hi-do per ser el primer dia, tot i que encara ens queda, una pinzellada de la nova pel·lícula de la Cuixet, Un amor.
Ya viste cómo estaba todo. Estamos en una casa rural, con encanto y gilipolleces de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí?
¿Por qué no?
No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las solteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio... de que me dejes entrar en ti un rato.
Jo sé que hi ha una gateta que s'està també fent obres a la cuina i no sé si té goteres o no té goteres, però déu-n'hi-do, no? La pel·lícula de la Laia Costa. Per què feies aquest gest, Núria?
Home, perquè heu triat el trosset de diàleg de la pel·lícula fonamental.
Bueno, però si ells ho posen al tràiler...
Bueno, doncs malament, molt malament. Molt malament.
Si tu no ho haguessis dit, potser ningú hagués caigut, bueno, que era tan fonamental aquest...
Bueno, pues,
no, no el tornarem a posar. Alfons!
Ho sento.
Sí, no, però la veritat és que... Però és veritat, Núria, que és molt coherent en el fons amb aquesta pròpia escena de la pel·lícula, perquè tothom va de cara des del primer minut.
Això és una de les coses millors de la novel·la i de l'adaptació de la Cuixet, de les dues coses, sí.
Bé, és una pel·lícula que, vaja, a mi em va recordar, crec que arriba massa seguida dels Encantats, perquè això de Laia Costa refugiant-se en una casa aïllada, per entendre'ns, del
pobre
món.
Pobre Laia Costa, amb els Encantats li deien, és la segona part de Cinco Lobitos, amb aquesta li diran, és la segona part dels Encantats.
És el remake dels Encantats, sí. A mi també, Núria, no sé tu, però a mi és de les pel·lícules d'Isabel Cuixet que més m'agrada, també, sobretot a nivell de realització, el tema del so està molt ben tractat narrativament, una mica irregular la pel·lícula amb alguns altibaixos, no, però la Laia Costa doncs, sempre compensa, és una actriu valenta afrontant reptes d'aquest tipus i vaja, també jo la compro bastant, Un amor, també.
Sí, bé, jo també la compro,
Hem dit que a banda d'ara parlar d'Un amor tindríem alguna cosa amb el director del Festival de Sant Sebastià, José Luis Rebordinos, que Alfons immediatament ha anat a pillar-lo, és encantador, sempre es deixa pillar, o sigui, les coses com siguin, ha arribat el moment. A veure com va anar aquesta conversa al fons. Què és el primer que li vas preguntar? A veure...
Home, doncs el primer obligatòriament sobre la vaga, perquè, òbviament, podria haver perjudicat en pel·lícules o convidats, i això és el que em va contestar.
Vamos a hablar de la huelga. ¿En qué tanto por ciento podemos decir que afecta o no al festival?
Bueno, en la programación es nada. En nuestro caso, he de decir que todo lo que hemos querido... está, bueno, hay cosas que hemos querido, pero han ido a Cannes o a Venecia, ¿no? Eso es otro tema. Pero por la huelga, así como por ejemplo Venecia tuvo que renunciar a su inauguración porque al no poder promocionar levantaron la película, en nuestro caso no, en nuestro caso lo que hemos ido queriendo tenemos. ¿Dónde afecta? Afectan las presencias. Obviamente había un par de premios Donostia de estrellas de Hollywood que podían haber estado, que estuvieron confirmadas hace meses y que se cayeron. Y luego también en el jurado había una presencia norteamericana que ya no está, y había otro actor importantísimo con Las Perlas que no está. Entonces claro que sí, se han caído cuatro o cinco nombres importantes que hubieran estado en San Sebastián, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Al final un festival responde a la realidad del momento a nivel de vida y responde también un poco a lo que pasa en la industria del cine, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, yo no me quejo, es lo que hay, ¿no? Hay una serie de gente luchando por sus derechos y hay otra parte de la industria, bueno, negociando las condiciones. Pues es normal que nos afecte, no pasa nada.
Y no sé si tienes informaciones privilegiadas de cómo está el tema.
Bueno, hoy me han sorprendido gratamente, me han dicho que parece que hay noticias que vienen de Hollywood de que debían estar cerca de un acuerdo. Yo tengo noticias de hace una semana aproximadamente y no eran tan optimistas, más bien eran pesimistas, pero bueno, todos sabemos lo que es una huelga. A veces las negociaciones se llevan de una manera y lo que se transmite es otra, ¿no? Entonces, ojalá lleguen a un acuerdo porque será bueno para todos, ¿no? Pero será bueno desde los cines, la industria, etcétera, etcétera, porque esto va a hacer mucho daño, ¿eh? Y además no solo hace daño al cine europeo. Yo ayer tuve la oportunidad de comer con un amigo productor y distribuidor internacional muy importante que está haciendo una película muy grande. Y bueno, me hablaba de que este conflicto le hace perder muchos millones. Es decir, porque se tiene que parar, porque el actor norteamericano que está en la película ya no puede estar, etcétera, etcétera. Pero fijaros los cines, el que no se vaya a estrenar Dune antes de fin de año, pues realmente les va a suponer un engorro. Y parece que la de Wonka sí va a salir, que hubo un momento que se decía que igual también la retrasaban, ¿no? Bueno, yo creo que los conflictos de este estilo, lo mejor es que se lleguen a acuerdos, ojalá sea un acuerdo que todos consideren que es bueno. Y a partir de ahí, pues la industria del cine norteamericana vuelva a ser ese motor que es, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no?
Esto que has dicho de que el festival es un reflejo del momento actual del cine siempre es una cosa que me gusta, y además San Sebastián, por el momento donde está, claro, entramos en la campaña de premios, de todo esto, ¿qué has percibido en esta edición?
Yo creo que este año es un año muy potente, muy potente. Para mí el año lo marca Cannes. Y creo que así un Cannes es muy importante. Entonces, cuando realmente hay un Cannes muy importante, normalmente va a haber un Venecia que va a estar bien y va a haber un San Sebastián que va a estar bien. A veces no se cumple, porque luego podemos equivocarnos, ¿no? Pero creo que es un año con una producción muy buena. Veremos el que viene por todo este parón. Pues se están retrasando muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que es un año muy poderoso. Yo veo las perlas nuestras, es que hay por lo menos 6 o 8 que me encantan. Y creo que el nivel es altísimo, ¿no? Pero es que veo Zabaltegui en una línea mucho más arriesgada. Es que hay joyas en Zabaltegui para mí, ¿no?
Recuerdo el año de Fede Tarras, que, bueno, había una polémica con el póster y tal. Parece que es una... polémicas cíclicas, ¿no?, que van apareciendo. Este año lo de Jordi Évole, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se afrontan estas situaciones?
No podemos obviar que somos el festival más importante de España y uno de los festivales más importantes del mundo. Entonces, por lo tanto, somos un buen altavoz para las polémicas, ¿no? A partir de ahí, pues a nosotros nos toca asumirlas cuando son de alguna forma resultado de nuestras decisiones. Lo que pasa es que luego hay cosas que duelen, ¿no? O que no las entiendo, ¿no? Por ejemplo, no entiendo que 400 y pico personas, donde hay muchos intelectuales, estén pidiendo que una película que no han visto sea censurada, porque lo que están pidiendo es censura pura y dura. Es decir, que se retire de una población una película que ni han visto, ¿no? Eso me parece muy problemático, ¿eh? ¿Qué tipo de sociedad estamos creando? Que gente, alguna de ellos a los que admiro mucho además y respeto mucho, no les tiembla el pulso en pedir que se retire una película que no han visto. Es que pensemos dos minutos en esto. Es muy grave, ¿eh? A mí me parece muy grave. Y luego, bueno, nosotros hemos visto la película y sabemos lo que hay. Entonces estamos muy tranquilos, sabemos lo que vamos a mostrar. Entonces no es una película que blanquee a ETA. Y a partir de ahí, a unos les gustará más, a otros menos. Por supuesto que hay víctimas a las que les puede doler mucho que a un señor que fue 50 años miembro de ETA, como es Josu Urrutikoetxea, se le dé la palabra, por supuesto, y lo entiendo perfectamente. Pero bueno, es que la vida sigue. Y creo que, como decía, creo que fue Mireia Lluch, que me decía, hombre, solo faltaría que ahora las víctimas tengamos derecho a decir qué es lo que puede ver o puede dejar de ver los ciudadanos, ¿no? Yo creo que las víctimas tienen que tener nuestro acompañamiento, nuestro respeto, nuestro cariño, todo el apoyo para que se esclarezcan los crímenes que sufrieron ellos o sus familias, pero a partir de ahí hay tantas formas de pensar como víctimas, ¿no? No, esto de las víctimas, hay muchas formas de pensar dentro de las víctimas. Ya han visto la película, que hayan dependido de mí más de 9 o 10 personas. Ninguna me ha dicho que cree que la película blanqueaba a ETA. Ninguna, ninguna.
Dime qué significa para ti el premio a Miyazaki inaugurar con su película.
Joder, fíjate que hemos dado premios que me gustan, ¿eh? Y mismamente el de Javier Bardel, ¿no? Para mí me hace muchísima ilusión, personalmente. Pero Miyazaki para mí, lo he dicho hace años, para mí es un director al nivel de los que más me gustan, de Ozu, de Dreyer, de Bergman, porque a veces como es animación parece que lo tenemos en menos consideración, ¿no? Creo que es un humanista increíble, que es un hombre que ha tratado muchísimos grandes temas. Fijaros que ahora que tenemos esta Europa en que los grupos fascistas entran en los parlamentos con el voto de la gente, él ya hacía una película donde el cerdo protagonista decía: es mejor ser cerdo que fascista, ¿no? Esto hace ya años, ¿eh? Porque es Porco Rosso esta película. Pero siempre ha sido un humanista, el papel de las niñas, de las mujeres, a mí siempre me parece un poco adelantado a la época en que veía las películas, esas niñas que son las protagonistas de las historias, esas niñas que a veces tienen novios, pero que muchas veces simplemente tienen amigos, ¿no? Que no es necesario que haya una relación de amor con la pareja masculina, no sé. Creo que siempre ha sido un tío capaz de tratar temas muy interesantes y luego con un sentido de la aventura increíble, es decir, y con un sentido de la magia y de la fantasía espectacular, ¿no? Yo soy un fan loco. Para mí es muy hermoso que habíamos intentado antes el premio, ¿eh? Sin escrito, ¿no? Esto es la primera vez. Pero ahora que habíamos conseguido la Premier Europea de la película, bueno, pues lo vimos que podía estar un poco más animado a ello y nos ha dicho que sí. Y entonces, para mí es unir el nombre de Hayao Miyazaki al Festival de Cine para siempre, me parece un honor.
Por raro que le parezca, vengo de un lugar muy lejano. Procedo de otra galaxia, del planeta Krypton.
¿Cómo?
Krypton.
Emigrants, cinema y la finestra indiscreta.
If you want to get a kiss, is that real smooth and make your move like this? Now what's that rule? Play it cool.
Moment Santana, així com per fer l'interludi, la Núria Navarro fent gestos amb la cara, sentia Rebordinos i tot això.
Sí, clar, portava molts records.
I fixa't al fons una petició que ens fa una oient del programa, que diu: la banda sonora que més m'agrada actualment és la de The Mandalorian. La trobo extraordinària i la gaudeixo al màxim cada cop que sona durant els episodis en fragments o sencera al final que cada un. És brutal. Ens la podeu posar d'entrada al programa? Bueno, no sé si d'entrada al programa, però posar-la la posarem, no, al fons? Què et sembla?
Doncs mira, ja que estem amb Santana, jo també us faig una petició, a veure si al llarg de la nit, Uri, em pots posar el tema que van fer Santana i Steven Tyler, el cantant d'Aerosmith, perquè m'encanta.
No saps com es diu?
Ui. Home, t'ho puc dir, si el busco...
Bueno, improvisarem, que tenim... Segur que a la mitja part...
Podem buscar-ho.
Podem buscar-ho.
Bueno, just tira... feel better.
Just feel better.
Pues ja ho saps, Uri.
Endavant. Escolta, peticions en directe. Això,
pues
està calient.
Això és vida, això és vida.
Ça brûle. Bé, parlant en francès, com Johnny Depp, a vegades.
Sí, a vegades. No fa tan malament.
No, però bueno, no, perquè va viure a França molt temps. Va, sí. Bueno, escolta, va inaugurar Canes. Clar, és que els francesos no són republicans, però la monarquia els hi encanta. I Jean du Barry, encara que sigui l'amant de Lluís XV, els hi va semblar el personatge ideal per inaugurar el festival, per Johnny Depp i per Maiwen.
La condesa Jean du Barry.
Ante todo, no miréis al rey a los ojos. Eso sería percibido por la corte como una invitación.
Una invitació a què?
A fornicar.
Això fa pensar a Tom Cruise, que prohibia que li miressin els ulls als rodatges de les pel·lícules, al fons.
Home, doncs sí, el que passa és que estava pensant que els dos talls que hem posat acaben amb peticions sobre fornicar, Núria?
Sí, però la pel·lícula aquesta de la Jean Dubarry té una cosa que és terrible, perquè és una pel·lícula aparentment libertina, aparentment, o que hauria de ser libertina, hauria de ser procaz, hauria de ser... I és pudibunda, sí. A més no poder, i a més és pudibunda però exhibicionista, perquè és que la noia aquesta, la Mai Wen, que està en tots els planos, és que en cada plano
està... Bueno, és la directora i és l'actriu que fa la Dubarry, evidentment, però és que
en cada plano està encara més guapa, o sigui, encara més cuidada. Ara, encara...
Però va, és evidentment una adaptació... És a dir, és ella tal com és, Madame Dubarry no anava així per la corda.
Home,
era extravagant, però no.
Sí, però no en aquest sentit.
No tant. Jo trobo que és una pica molt pomposa i carregosa, bàsicament.
Molt carregosa, molt. Però pudibunda, a més, saps? És puritana.
La música és especialment pesada, jo vaig trobar, Núria.
Sí,
I jo crec que ella en dirigir-la bé, però que no s'hauria d'haver escollit a ella com a protagonista. Jo crec que no dona pel paper en absolut.
Per, i a més per això et dic que, és que té un punt d'exhibicionisme com morbós, quasi, no? O sigui, no sé, a mi no m'agrada.
En
no
canvi, fixeu-vos, jo de les estrenes d'aquesta setmana hi ha una que li tinc un carinyo especial, que és Treguas, la pel·lícula del Mario Hernández, la primera pel·lícula que ha fet amb la Bruna Cusí i el Salva Reina.
No l'he pogut veure, però tinc moltes ganes.
Mira, te la recomano molt, Alfons no sé què pensa. Tu què penses, Alfons?
M'agrada. Normalment aquestes pel·lícules, allò, tour de force entre dos personatges en una habitació, pràcticament, m'acostuma a agradar. Em costa una mica de creure'm, tots els moments que viuen, el Salva Reina i la Bruna Cusí, però en general està bé. Sí,
bueno, senyors i senyors, és la història d'una actriu i un guionista, ell ha triomfat, ell és més anònim, que tenen una relació des de fa 10 anys, com a amants, quan poden i quan es troben en festivals i quan no sé què, però tots dos tenen parella, però la parella no existia abans, és a dir, la parella va arribar després de que va començar la seva relació com abans. O sigui, i a partir d'aquí... Yeah. Bueno, vaig parlar amb el Salva Reina i amb el Mario Hernández i a veure, hi ha alguna cosa que podrà sortir que us pot donar una idea aproximada.
No voy a dejar que nada cambie porque no quiero que nada cambie. Y esto va a ser así mientras que los dos queramos.
Sí, és verdad que la situació és peculiar. És a dir, lo lógico és que hi ha una pareja estable y tal y cual, y luego se produce pareja paralela, que suele ser fuera de la pareja estable. En cambio, que la pareja estable sea la pareja paralela y que la pareja estable aparezca después de la pareja paralela...
Escuchando, ¿no?
Yo intento definir...
El oyente ahora mismo está diciendo, está teniendo un ictus.
No lo tengo, pero es una idea que me encanta y muy Lubitsch, muy, 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 muy Lubitsch.
Muchas gracias, qué bonito eso. Es lo más bonito que se le puede decir a nadie que...
Una mujer, que una mujer para dos, por favor.
Lo más bonito,
o sea,
sí.
Pero del todo, ¿eh? Me parece que abre a la sociedad unas posibilidades infinitas, interesantísimas, que yo compraría, pero directamente a pesar de los riesgos. O sea, ¿os dais cuenta que sois pioneros?
Pionero es entre paréntesis. Sí.
No sé, es muy bonito lo que has dicho. Bueno, ya que digas Lubitsch y una mujer para dos, ya es como yo como guionista, pues yo ya me retiro.
A mí ya me has comprado, vete con otro, ¿no?
Ya está, sí. Pero es verdad que bueno, que no sé si abre nada o simplemente pone delante del espectador algo que creo que es real y que es auténtico y que está a la orden del día. Lo que antes se llamaba infidelidad, ahora se llama poliamor, de alguna manera. Cambia la terminología, pero al final lo que no cambian son los sentimientos para poder gestionar tus propios sentimientos, tus propias relaciones con la pareja. Y quizá ahí es donde nos hemos inventado cosas para justificar, o no, o yo qué sé. Y ahí está la historia.
Punto número uno, ¿eh? A ver, me hace mucha gracia. Había una película, no tiene nada que ver, que se llamaba El próximo año a la misma hora, que era una obra de teatro, sí. Que no tiene nada que ver, pero en cierto modo lo que está viviendo esta pareja es una situación en la que no hay una cita de próximo año a la misma hora, pero cuando podamos y cuando se produzca. Siempre se ha dicho que en el mundo del cine, yo si lo entiendo así también, pues según cómo, la vida de pareja es muy difícil, porque os pasáis la vida en rodajes, que tú estás en La Coruña y yo me voy a Madagascar, y a lo mejor hay dos meses que no hay vida en común, y luego no, hay una semana en común, pero yo me voy a rodar no sé qué, yo no trabajo. Es decir, en el mundo del cine, y los personajes de la película son actriz y guionista, mundo del cine, las relaciones humanas entiendo yo que son un caos pues, quizá ejemplar, no lo sé, ¿eh? pero queda muy bien expresado también.
Yo solo sé que tú a La Coruña y yo a Madagascar, sí. Es un gran título. No sé si para la secuela o para otra película, pero es una maravilla.
Sí, eso que no, has dicho. Bueno, yo no sé, yo creo que se puede llevar todo bien, se puede llevar bien, y tampoco creo que Mario, por ejemplo, en esta película, corrígeme si me equivoco, compañero, entre otros motivos ha podido coger también su ópera prima y ha cogido el mundo de la interpretación, del teatro, bueno, del cine en este caso, del mundo de la farándula, podríamos decir, pues, como un medio que es el que controla. Yo creo que las óperas primas al final son muchas veces temas que te interpelan, uh-huh, personalmente, que te tocan, y yo creo que, claro, él para poder contar esta historia ha utilizado este escenario, pero que podía haber sido dos dermatólogos que se ven en un congreso. ¿Sabes?
O un pescador que se va a Terranova 6 meses.
Es que nos ha pasado en algunos pases en festival y eso, uh-huh, que se acercaba gente y me decía, me siento muy identificado. Digo, bueno, caballero, a mí no me cuente nada, que esto es una película. ¿Sabes? Ya, sus problemas son suyos. Yo no tengo problema.
Esa primera escena de reencuentro en la habitación de hotel, de sexo, después de mucho tiempo, y por tanto, me encanta que en las películas la gente, cuando tiene ese primer encuentro, tenga tiempo de encender 60 velitas en la habitación antes de hacer el primer polvo. No, por favor, no. O sea, va de otra manera la cosa, ¿no?
Tú abres la puerta,
torpea.
Entonces, yo, esa impactante escena vista a través de un retrovisor espejo que hay en el fondo de la habitación, prácticamente, me encanta el punto de vista, me encanta cómo está filmada. Y plantea ya esas escenas largas de diálogos y de torpezas y de todo que forman el estilo de la película, y que yo creo que exige a los actores una compenetración, una tranquilidad entre Bruna Cosí y tú, tremendas, ¿no? Que supongo que la currasteis antes, porque vamos.
Sí, tuvimos un periodo de ensayo, sobre todo trabajando con Mario, el tono que él quería, que como tú bien dices, es un tono muy natural, muy cercano, con mucha cotidianidad y respetando respetando la vida, cómo sería la vida en general, cómo sería la vida, y que destilara esa realidad, ¿no? Esa tierra.
Es un primer plano que es exigente para con ellos, para con los intérpretes, para con los personajes también. Como tú dices, es un plano además muy largo, son como 6-7 minutos. Y también es una declaración de intenciones, de decir, este es el tipo de película que vais a ver. Este es el tipo de historia que os vamos a contar, este es el tono, esta es la forma en la que vamos a hacer esto. Y también exige al espectador decir, vale, necesito, porque también estamos mal acostumbrados a un exceso de información o de un tipo de montaje, mejor o peor, pero que te cuenta una información que no necesitas realmente. Uh-huh. Y aquí es como decir, vale, me van a dosificar la historia, me lo van a contar de una manera tranquila, una manera donde ellos se van a mirar mucho y se van a tocar mucho, y de una manera muy sensorial, y yo tengo que entrar en eso también.
Conseguís que toda la película y la relación entre los personajes tenga el máximo de esta naturalidad, pero hay mucho estilo. Es que da gusto mirarla.
Da gusto mirarla, como tú bien dices, bien iluminado, bien coloreado. Y luego también te da, dice, esto te va a dar también el punto voyeur. Uh-huh. El espectador o la espectadora va a estar.
Volviendo, y no me alargaré mucho más, pero a Lubitsch y a los maravillosos dialoguistas. Es decir, existe una manera de hacer diálogos brillantemente artificiosa que ha hecho historia en la historia del cine y que adoro absolutamente, uh-huh, como adoro cuando el cine recuperó la posibilidad de que la gente fuera coloquial, tal como es en la vida real, etcétera, etcétera. Y en esta película uno tiene la sensación de que todo es espontáneo y tal, pero claro, en los diálogos están muy refinados y muy, muy... O sea, la primera escena de la, en barra de bar, antes del karaoke, es una joya. Es una joya de escritura. Insisto, no sé qué le pasa a esta película, Treguas, que puede parecerte tan humanamente cercana y tan verosímil y tal... Pero los diálogos son de película de la Paramount de los años 30. O sea,
sí,
y
sí, eso... No, hay frases de Mario que cuando la estabas diciendo decía, madre mía, lo que estamos diciendo, ¿no? Qué bonito. Sí.
Sí, hablábamos a veces rodando, sobre todo en esa escena del karaoke que decíamos aquí, ellos están jugando, están haciendo un juego, y esto es una comedia de Gary Grant y Catherine Herbert de los años 30, pim, pam, con un ingenio de estas películas que te no puedes con el ingenio de tanta frase detrás de otra, de Billy Wilder y toda esta gente maravillosa del Hollywood dorado, y a eso juegan ellos, son una actriz y un guionista, entonces en ese juego se podía permitir eso, y lo bonito era que ese juego esté durante toda la película, pero de una manera que tú esas frases se te queden dentro, pero no te estés dando cuenta de, joder, qué ingenioso es el guión, qué frases, qué no sé qué, sino que fluya de una manera muy natural.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
No sé si és la que ha demanat l'Alfons o... Sí, és la que ha demanat l'Alfons, que ràpid!
Aquesta, sí.
Què té aquesta cançó?
No, em recordo un estiu que no sé per què... Saps allò, un estiu que de cop l'escoltes molt, que significa alguna cosa especial perquè la relació que tens en aquell moment, doncs no saps per què és una cançó que marca? Doncs això, bàsicament.
És la Madalena de Proust,
eh? És la Madalena musical.
Definitivament. Santana i el seu documental. Bé, doncs, amigues i amics, ràpids. Maribel, la resposta és molt fàcil. Fa una pregunta que diu... No se'n parla mai de Radio Days de Woody Allen. Home, sí. N'hem parlat a Radio Days de Woody Allen o Dies de Ràdio. Potser no cada dia, però... No tinc cap problema de dir que el cantant de la vida que la recordis i que la gent la pugui descobrir. No és la millor pel·lícula de Woody Allen, però està molt per damunt de les pitjors pel·lícules de Woody Allen, definitivament, no? Està clar, no? Carajita, al fons, la vas veure a Sant Sebastià fa 2 anys.
Sí, i la veritat és que quan la vaig veure aparèixer gairebé ni recordava. O sigui, és allò que
jo no me'n recordo.
No, allò, llegint l'argument i veient el tràiler, de com vaig pensar, ostres, jo crec que aquesta pel·lícula, fins i tot diria que he fet una entrevista d'aquesta pel·lícula, i això que, en realitat, després sí que vaig recordar que m'havia agradat, i que és una pel·lícula duríssima, ja us ho dic ara, però que val molt la pena donar-li una oportunitat molt humil, molt petita, però una altra petita joia, eh?
Una producció de República Dominicana i de l'Argentina, amb certs detalls que, de tema, per entendre's, que sortien també a Libertat, la pel·lícula catalana, història d'allò típic, les famílies riques o la gent que té una dona que és la segona mare dels fills que no cuides tu, no? Crec que vaig entrevistar a Ulisses Porra o a Silvina Schnitzer, al fons.
A l'Ulisses, ella sí. no hi era, i ell també era un director de a més que parlava català, si no recordo malament, no? Però bé, la pel·lícula és això, una relació entre la filla d'una assistent en una casa de rics, per entendre'ns, amb la filla de la família, i com en el moment en què la filla de la família es fica en un problema, li fot les culpes a l'altre i...
Ja me'n recordo.
I la situació es complica greument, i la veritat és que estava molt bé, també.
Sí. ¿Quién es esa? ¿Tu hija? ¿Y qué hace mi mamá contigo? O sea, te limpia, te cocina, te arregla tu habitación.
No, ya hace mucho que ya no...
Por lo menos respeto a ella, que dedicó su vida a atender a ustedes, coño, a limpiar su culo.
La pel·lícula tracta un fenomen que passa a Dominicana, és molt visible, que és això de les nanes. Les nanes són normalment, bueno, noies que són mares molt joves, no?, amb 15 anys, a vegades 16, no?, i són de zones pobres del país. Llavors tenen que deixar els seus fills amb la seva família i van a Santo Domingo a treballar a aquestes cases, doncs, de gent amb més pasta, no?, i el que fan és criar els fills d'aquesta gent. D'alguna manera, això passa és molt normal a l'illa i està normalitzat. Vull dir, és com, per nosaltres és com una alienació normalitzada, no? Llavors a la pel·lícula vam voler reflexar una relació molt intensa entre una nana i la noia a la que cuida, i és una, bueno, és una hipèrbole, no? Està una miqueta exagerada. Per què? Perquè volíem fer la tesi i l'antítesi després, no? És possible l'amor entre aquestes dues persones, no? Una afecció real, no? Intensa, sí. Ara bé, quan les coses es posen lletges, no? I passa alguna cosa que, bueno, que hem de veure on acabarà cadascú, doncs el sistema actua, la família actua i bueno, cadascú està en el seu lloc, no? O sigui, és una il·lusió, una miqueta, aquest relat de la... d'aquestes relacions tan intenses, bueno, és una il·lusió, no?
Los muertitos de Gurina.
Penso que un sogno così non ritorni mai più.
Sí, sí, aquesta és aquella cançó que d'aquí una estona diran allò de... Nel blu, dipinto di blu, és a dir, volare, volare. Aquesta és una cançó de Domenico Modugno, però la va escriure un altre senyor que es deia Franco Migliacci, que mor aquesta setmana als 92 anys, i que també va ser lletrista de Tintarella di Luna, Adio, Adio, Meglio Stasera, i també de Django.
Volare,
Franco Migliacci va fer algunes pel·lícules, una que es deia En el cielo pintado de azul, que era una pel·lícula interpretada per Domenico Modugno, que cantava la cançó, i ell, que va fer la lletra, i que va dirigir un tal Piero Tellini amb guió de Ettore Scola i Cesare Sabatini. Núria, tu creus?
Nada menos, eh?
Una flipada. Bé, l'acomiadem, i acomiadem a Horace Auber, ha mort als 83 anys, un director de Trinidad Tobago instal·lat a Anglaterra, que va fer els films pioners de temàtica racial del país, documentals majoritàriament, i un de molt important que es deia Pressure l'any 1976. I ha mort Jita Mehta als 80 anys, de Delhi, casada amb Soni Mehta, que ja va morir, periodista, escriptora, cineasta, especialitzada en documentals polítics i de conflictes bèl·lics des de la guerra de Bangladesh del 1971, a banda de moltes sèries de televisió com World in Action. Ho havia de dir perquè, si no, ningú més
ningú
ho podia dir.
Ningú ho recordarà, clar. No, no es fas molt bé, eh? Sí, sí.
No podem oblidar-nos d'aquesta gent. No m'oblido tampoc de Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto, que va morir el 28 de març, compositor, i aquesta és la seva darrera banda sonora. És el comiat musical de Ryuichi Sakamoto, una pel·lícula que es diu Monster, de Hirokazu Koreeda, va estar al Festival de Cannes, està a Sant Sebastià, i s'estrena la setmana que ve o d'aquí dues setmanes, i és un tema musical preciós per a una pel·lícula que posa la pell de gallina sobre les relacions entre nens i la violència contra els nens. Molt d'odescaden. L'escoltem amorosament per acabar, Núria?
Molt bé, sí, sí.
Alfons?
Sí, jo l'he sentit aquest matí, sí, m'ha agradat molt.
T'ha agradat molt? Sí. Doncs vinga, compartiu-ho.